No mató per pal·liar els efectes del temporal i garantir també la seguretat de la població.
Són les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corent.
Aquí la senyora Tabriol.
No ho entenc.
Tal dia com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Onze i cinc minuts, ens atam tercera i darrera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i seguim amb el repàs a l'actualitat. Ja sabeu que quan són les 11 sempre fem referència en aquesta notícia que ens ha cridat l'atenció, aquella notícia curiosa o simplement l'excusa de la notícia que volen compartir amb vosaltres. Avui és la nova piulada que Elon Musk ha dedicat al president espanyol Pedro Sánchez.
Les darreres hores s'ha intensificat l'enfrontament públic entre Elon Musk, el propietari de la xarxa social X, i el president del govern espanyol. Ahir Pedro Sánchez va anunciar un paquet de mesures per reforçar la regulació de les xarxes socials, amb especial atenció a la protecció dels menors i la responsabilitat de les grans plataformes digitals.
Entre aquestes propostes figuren prohibir, per exemple, l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys i fer que els directius de les empreses siguin penalment responsables si no eliminen continguts d'odi o il·legals.
La resposta d'Elon Musk no s'ha fet esperar. A través de la seva pròpia plataforma X, el magnat ha titllat Sánchez de tirà i de traïdor al poble espanyol, tot fent servir l'apel·latiu Dirty Sánchez, Sánchez el brut, i l'emoji d'una merdeta per tancar paràgraf, que avui de matí és nostre company...
Una merdeta espantada.
Exacte, una merdeta esperverada. Que avui de matí és nostre company Joan Ferrés, que ha demostrat tenir coneixements de coses que a mi m'han deixat regirat, ens ha explicat que Dirty Sánchez també podia fer referència a una pràctica sexual que he de reconèixer que jo desconeixia.
I que és molt bruta, i que no reproduirem, però
exactament.
Bé.
També he investigat, bé, no, ara ho t'he investigat, i després m'ha contat, i és vera que és un poc brutant, això.
Molt brutant, això.
Sa pràctica, no, Joan Ferrés.
Ara,
ara no volia que hi hagués confusió.
Anem a especificar. Clar. Però bé, aquest xoc arriba en un moment en què, tot sigui dit, el debat mundial sobre la regulació de continguts i el paper també de les grans tecnològiques està cada vegada més present, especialment arran de preocupacions per la influència de les xarxes socials en la societat i especialment entre els menors.
Així que la pregunta és la mateixa que vos han fet a primera hora. Com valorau aquesta segona piulada d'Elon Musk sobre el president Sánchez i també sa mania que tenen cert magnats de parlar de tu a tu a presidents de govern, que a mi se me fa una mica estrany, perquè en Elon Musk sí, i jo què sé, és de Hidroelèctrica Espanyola, no pot anar directament a fer una piulada contra Donald Trump o contra un altre president. També aquests egos, supos que juguen molt...
Repassem les lectures del
sí,
principi,
no, no.
Joan.
Però bé, aquest tema de Sego també juga molt sa pilota, en aquest cas.
Primeres lectures.
Primera lectura, o segona ja, perquè n'hem fet
exacte,
una,
sí.
Però vull ser una mica més clara, que he estat a les 9, perquè fa una estona un company nostre, que m'ho escoltava venguent en el cotxe, va dir, no m'ha quedat clar que penses d'Elon Musk.
Jo
no
que quedi clar, que quedi clar.
Jo no es caï de pensar...
Perdona, també podem recordar que m'has renyat, quan t'ho he demanat i m'has dit, deixa'm acabar. Sabia clar, no? Que passaria. Jo ja m'he avançat
no,
a tot.
Però és que no m'has deixat
massa companys.
Clar, jo he dit, tot sabeu que opina d'Elon Musk, crec que no fa falta haver d'opinar de Pedro Sánchez perquè no és el nostre, la nostra feina en aquest cas, però sí que pens, i ho diré directament, que sempre pixa fora de test. I la frase que l'altre dia Pedro Sánchez va fer servir per contestar-li a la primera piulada, jo la faig servir avui per contestar-li en això que fa ara, que és ficar-se en que això és una qüestió que embruta, no? Ell no vol que se prohibeixin les xarxes socials. I de jo li dic, igual que Pedro Sánchez li va dir l'altre dia, Mart pot esperar, la humanitat no. I en aquest cas, els menors no poden esperar a que això se reguli d'alguna manera perquè les conseqüències ja s'estan notant, problemes en l'aprenentatge, problemes de frustració, problemes d'addicció, pornografia, i així un llarg etcètera que tampoc no vull haver de reproduir, però crec que s'ha de ficar en altres assumptes. Vull dir que deixi de ficar-se en temes que no li corresponen. Ja està.
Bravo. Com que na Joana ha parlat molt bé del que suposa Elon Musk, de com aquesta persona pot suposar un risc per al món, per les seves pràctiques, per les seves mesures...
I que ja
vi
perillar el seu negoci. És a dir, ell va comprar... Ell va comprar X, mos pensàvem, segons ell, era perdut la llibertat al món, ha quedat clar que només d'un tipus de llibertat, que és la seva. És a dir, quan un mandat d'aquest tipus era com durant la revolució industrial, això ja ho varen explicar en el final de l'auca del senyor Esteve. Quan estava, et volia ser artista, i li deia sí, però ton pare és qui paga el marbre. És a dir, la gent pot ser molt hippie, la gent pot ser molt moderna, però en el final qui té els duros, qui té el sac d'euros, en aquest cas de dòlars dins la butxaca, és qui controlarà els discurs, com és el cas de Elon Musk, que quan li toquen la seva butxaca, i no serà per dòlars, decideix mossegar.
Intentant donar noves lectures a tot el que han comentat des de les 9, ara estàvem veient algunes imatges i també feien referència a aquests corcolls que ha hagut a l'oficina de París, on la Fiscalia investiga la manipulació d'algoritmes per part de la xarxa social i com beneficien algunes empreses, algunes entitats estrangeres, tots són duros, tots són economia el que hi ha al darrere. Sí, m'agradaria plantejar-vos, a veure, si aquesta piulada que ha manifestat Elon Musk contra Sánchez podria enfortir les relacions entre Pedro Sánchez i Donald Trump, perquè clar, ara passarien a tenir un enemic comú.
Mira, jo això no ho sé, Marta, però
tu creus que Elon Musk és enemic de Donald Trump? Jo crec que són dos empresaris que saben que estan condemnats a entendre's i que a lo millor fan una mica de performance perquè mos creguem que...
Tu creus que sopen junts després per acció de gràcies?
Jo crec que sí. I que acorden coses junts, que és encara més important.
Jo només diré una cosa, jo no sé si això farà que les relacions bilaterals entre Estats Units i Espanya millorin, empitjorin o què, però sí que ja he llegit en algun article que s'hagi fixat Elon Musk en Espanya i ho hagi fet en aquests termes, no és gens bo per Espanya. Sigui per Pedro Sánchez o sigui per qui hagi comandant.
Per la importància del perfil... Que mos posin el punt de mira, vols dir? Que
perquè
això és
molt
no és
perillós,
positiu.
Vull dir, no per una altra cosa, sinó perquè Elon Musk és molt perillós.
Crec que l'única lectura positiva és tornar a escoltar Dirty Diana després de tots aquests anys, aquesta cançó de Michael Jackson, que sona així. Jo he de confessar que feia temps que no escoltava aquest tema i que avui ha estat l'excusa perfecta poder escoltar música d'aquesta qualitat. Són les 11 i 12 minuts. Què vos sembla si canviem de qüestió en concret? Ja hem dit pràcticament tot sobre aquesta, una de les notícies del dia, però ja sabeu que un pic per setmana rebem la visita de la comarana Isabel García i amb ella sempre volem tractar temes molt, molt diversos, qüestions diferents sobre les dones, sobre els infants, sobre els parts, les funcions d'aquest rol, del perfil d'una comarana. Ara, i avui parlam sobre sexualitat femenina i els problemes que se poden derivar, Joana.
Sí, Marta, la sexualitat és una part natural i també molt complexa de la vida humana, que no només implica aspectes físics, sinó també psicològics, emocionals i socials. Entre les dones, els problemes més habituals de la sexualitat, anomenats disfuncions sexuals, inclouen, per exemple, la dificultat com la manca de desig sexual, dificultats per arribar a l'orgasme, dolor durant les relacions o problemes d'excitació, de lubricació, afectant una proporció significativa de dones en edat reproductiva i vinculant-se sovint amb malestar o estrès personal. Aquestes dificultats poden tenir causes físiques, hormonals, psicològiques o socioculturals també, i tenen un primer impacte rellevant en la qualitat de vida i també la salut emocional de les dones.
Pel que fa als joves, les recerques mostren que els problemes de funcionament sexual són més comuns d'allò que sovint poden pensar. En estudis amb adolescents i joves, és a dir, entre 15 i 24 anys, al voltant de la meitat de les dones joves han reportat al Manco un problema de tipus sexual. Amb més prevalença són els de la manca de desig, dificultats d'orgasme o dolor a l'hora de practicar relacions. I aquestes dificultats s'associen amb una menor satisfacció sexual i altres preocupacions també pel que fa en aquest tipus de salut.
Tot i que a vegades l'escoltam, perquè és inevitable que pugui comentar, no?, sobre la nostra primera notícia.
Perdona.
No, no, ens encanta que els nostres convidats puguin opinar. Però ara parlam del que és el seu àmbit, no? La sexualitat femenina, la salut sexual. Bon dia, ara de bon de Vallesana.
Bon dia, ok.
A veure, sexualitat saludable no és simplement tenir relacions sexuals. Anem a matitzar sobre aquest punt.
Sí, molt important, perquè separar la sexualitat mos du, no?, en aquest escenari, no?, a imaginar-nos una típica relació sexual. Però al final, sexualitat és molt més enllà. És tenir aquest benestar físic, com parlàvem, no per parlar d'una sexualitat sana si no tenim un benestar físic, que no és només una absència de malaltia, sinó també a nivell psicològic, a nivell social, trobar-nos bé, no? Tampoc se parla gaire d'aquest concepte de s'autoconeixement, no? I sobretot en les dones és un tema important, no? Que moltes vegades l'hem de tractar molt bé amb els adolescents en el taller d'educació sexual, que això també és un altre meló que podem encetar. Molt important això. El tema de posar límits i dir que no, no? També és una cosa que se fa molta feina en els instituts quan mos deixen fer aquests tallers, i és molt important saber aquests límits, què és el que m'agrada, què és el que no. Tot això també forma part del concepte de sexualitat, no? No només la pròpia relació sexual en si, perquè poden tenir relacions sexuals sense tenir una sexualitat sana, i és al revés, no? Tenir una sexualitat sana sense tenir relacions sexuals amb penetració.
Hem anomenat algun d'aquests problemes de sexualitat més comuns, no? Ara no tornarem a anomenar-los, però sí que m'agradaria que mos explicassis com se manifesta una disfunció sexual femenina en diferents etapes de la nostra vida, i quins signes també poden alertar de que necessitem cercar o demanar ajuda, no?, a un professional, en aquest cas.
Sí, la sexualitat canvia segons les etapes de la vida. A l'etapa de la joventut o les primeres relacions sexuals tenim una problemàtica que és distinta de la menopausa o és una edat més madura, no? Llavors, les dones joves tenen sobretot més problemes amb el tema de trobar que els agrada, no? Aquest problema de, ja no de desig, sinó per ventura, per arribar a l'orgasme, no? Per arribar a trobar quina la pràctica sexual, la manera d'estimulació que necessiten per arribar en aquest orgasme. També ens trobem joves amb problemes i dolors de penetració. Ens trobem també en l'etapa normal de la pornografia, un altre dia, si voleu, que se normalitza, no se... se fan l'esquema mental de lo que és una relació sexual molt abans d'haver-la practicat, no? Llavors, que nins i nines amb 8 anys vegin per primera vegada la seva primera visió d'una relació sexual sigui a través de la pornografia, i quina pornografia, clar, te fa crear-te un esquema mental de lo que se suposa que m'ha d'agradar, lo que se suposa que està bé, no? Una erecció infinita, que me tirin dels cabells, que me facin tal cosa, no? Llavors, normalitzar això també mos fa crear unes expectatives i uns problemes que després se traslladen a la vida sexual de joves, no? Això deixant l'etapa de la joventut. Després, dones que, per exemple, en postpart, no?, tenim altres problemes, no?, que ja són més allà físics, de quines seqüeles pot haver tingut en el sòl pèlvic es part, que d'això ja n'han xerrat, problemes de lubricació, la lactància, el temps que mos queda quan estem enmig de la criança, no? I a la menopausa també hi ha temes hormonals que mos impliquen, no? O sigui, cada etapa de la vida té implicacions diferents per la sexualitat.
Clar, parlam moltes vegades de pedagogia sexual, però tornem una vegada i una altra en el tema de la coitalitat, que sembla que sexe ha de passar per coit, i que si no hi ha un coit no hi ha hagut una relació sexual completa.
Sí.
Quantes vegades s'haurà d'explicar de que hi ha tantes persones i tantes maneres d'experimentar la sexualitat tan diverses que no passen precisament o només passa penetració.
Total, i és que ja només aquesta paraula que se solia fer servir molt i que sona un poc casposa o naftalina, la paraula preliminars, no? que se feia servir, no, per referir-se a l'estimulació prèvia, la masturbació, sexe oral, tot això. Per què això no pot ser una relació sexual completa, no? Jo sempre estic abogant, per passió no és part, i sempre que tenc oportunitat de tenir un micro davant per xerrar d'això, de rompre amb el coitocentrisme. És a dir, hem de rompre amb aquesta idea de que una relació sexual ha de ser completa només quan acaba en coita, quan acaba en orgasme, que també és un altre concepte important. No, no sempre s'ha d'arribar en aquest clímax, en aquest culmen. M'encanta que ara a la darrera temporada de Bridgerton se xerri des clímax. No sé si...
Sí,
no sé,
ja l'he vista.
Sense fer spoilers, sense fer spoilers, una mica romantitzat, s'ha de dir, però m'encanta que s'enceti també aquest valor en sèries que estan inventades en los años no sé què, no? Però bueno, això sí, m'agrada que se xerri d'això, de rompre amb aquesta... Oi, ara ja m'he embuada.
Coitocentrisme.
Sí, això,
exacte. Bé, i parlant de pedagogia, que en Xisco deia que no, que és molt necessari fer pedagogia sobre que això no ha de ser només així, creus que els joves reben suficient informació fiable i educativa, important aquests dos termes, sobre sexualitat? I quines mancances observes? Perquè tu dius que a vegades han anat a fer qualque xerrada, qualque taller a instituts o a altres llocs. Què notes quan xerres amb ells?
Informació n'hi ha molta, educació poca. Això és el resum, no? I aquí una cridada a la nostra consellera de Salut, qui se n'encarregui d'aquest tema, per favor, deixeu-nos més espai per poder fer aquests tallers amb els joves, que és molt necessari treballar molts de temes. Ja han de fugir d'aquesta típica divulgació o taller de, basat en la por a les ITS, no? Xerrant de sífilis, gonorrea, VIH, no? Sinó que han de fer que els tallers siguin molt més integrals, no? Xerrar d'autoestima, d'autoconeixement, de saber dir que
dir no.
No,
això que has dit abans,
molt important.
Sí, parlem de joves que estan informats, sí, però igual no de la manera correcta. Ara estan tot el dia amb accés a la informació a través de les xarxes socials, però el tema és quin tipus d'informació, no?
Clar, és a dir, que se troben quan obrin TikTok o quan obrin Instagram.
Exacte.
Això ho lliga amb la notícia que hem escoltat ahir del nostre president, que mos diu que vol prohibir les xarxes socials fins als 16 anys. M'apareix superadequat, entre altres coses, per això, no? Perquè no rebin aquesta informació abans de poder processar-la, abans de tenir la maduresa suficient. No?
Mira, i ara que xerrant de joves, dèiem que just abans de començar la secció havíem trobat una notícia referida a un estudi sobre sexualitat i sobre menors, que també volen comentar amb tu, i és que justament se desploma l'ús de preservatius i s'estén la coneguda com marxa enrere entre els adolescents. Mm-hmm. Estem parlant d'adolescents entre 15 i 18 anys, segons aquest estudi. I bé, és una conclusió sobre la conducta sexual a Espanya, elaborat en el marc d'un projecte internacional que posa davant del mirall una situació preocupant, no només per els possibles, embarassos no desitjats, per exemple, sinó per malalties de transmissió sexual, etcètera, no?
Sí, i de fet, crec que com que cala molt amb els joves aquest màrqueting o aquesta idea de por a l'embaràs, no? Perquè marxa enrere al final el que intenten evitar és l'embaràs, no? Perquè al cap i a la fi...
No, una malaltia de transmissió sexual.
Això mateix, no? Llavors, el que cala amb els joves és la por a l'embaràs, no? Per exemple, per això ve aquesta pràctica, però és que jo se me posen el pèl de punta que llegint sobre aquest tema també abans, hi ha una pràctica que és molt comú i cada vegada més, que se diu stealthing, que jo m'acab d'enterar d'aquest concepte, que vol dir que l'home se lleva el preservatiu durant la relació sexual sense que la dona se'n doni compte, no? I que inclús hi ha tutorials a TikTok i a xarxes socials, per això, per favor, prohibició, ja, perquè que ensenyen als joves, en els al·lots, com llevar-se els preservatius sense que la dona se'n doni compte. Clar, això va molt enllençat amb aquest tema, no? Que cada vegada se fa servir menys aquesta idea tan estesa de que sense, amb els preservatius se sent menys, tal, no? Que inclús hasta les pròpies dones ho diuen, no? És que, i és una cosa més perventuradesca que nostra, no? El tema de la corresponsabilitat amb el tema de la prevenció d'infecció de transmissió sexual, és que és molt heavy, no tenen per què dos preservatius ells, també poden ser nosaltres que portem aquesta prevenció. I venia escoltant un podcast d'una sexòloga que vos recoman molt, que es diu Sonia Encinas, que té un llibre que se diu El sexo de las madres, i està molt bé perquè parla molt de la sexualitat en el tema del postpart i de moltes històries, i parlava de que podríem, per ventura, en lloc de fer màrqueting del miedo en l'educació sexual, fer un poc el contrari, no? És a dir, pues, podem erotitzar la posada d'un preservatiu, no? Podem intentar fer que sigui una pràctica divertida o una pràctica més atractiva en lloc d'intentar deixar de demonitzar-la, no? És a dir, s'ha de canviar un poc l'enfocament de l'educació sexual perquè està clar que el que estem fent fins ara no funciona, no? Llavors,
això, 50 ombres de Grey passava, que era una de les poques pel·lícules d'aquest tipus de temàtica que se veia com... surt després del batiu, formava part del joc que tenien la parella protagonista. De fer moltes sexòlogues varen lloar aquest fet de la pel·lícula perquè si de qualque manera volien agafar aquest tipus d'històries com a pedagògiques, el manco per aquí estava
una cosa que podíem agafar amb pinces d'aquella pel·lícula.
Ara no, sí, em sorprèn moltíssim.
No, però és que me'n record que em vaig parlar amb Tere Ramos, companya sociòloga que col·labora aquest de setmanes a La Gran Vida, que ella destacava que tot i que la pel·lícula donava cert tipus d'informació i banalitzava una mica el que era el tema BDSM, però que en el tema dels preservatius sí. I ara que parlaves d'això de llevar-se el preservatiu enmig d'una relació sexual, recordant que hi va haver un influenciador malauradament mallorquí, en Naim Darrechi, que va brevetjar d'això a xarxes socials. Se'l va criticar, però mira, l'està triomfant, se'n va anar, i està triomfant a segons quins cercles també com a referent per algun tipus d'homes.
I li van riure sa gràcia, va ser molt fort lo d'aquest lot, i bé, és que no ets únic, això és el problema, no? Que s'està com normalitzant aquesta pràctica, i al final és el lot és violència sexual. Que la teva parella se llevi el preservatiu durant la relació és violència sexual. És a dir, és una cosa que no hem de permetre.
Anna, i d'aquí supos que és important, si no, de la educació afectiva o sexual, que ara d'alguna manera també reclamaves, i en la prevenció, no?, de problemes de salut entre adolescents, no? Quines recomanacions donaries a les famílies perquè també puguin i sàpiguen acompanyar en els seus joves en temes de relacions i d'educació sexual, no?, de manera saludable i segura?
Jo crec que el missatge és important que, per aventura, la primera informació que rebin dels temes de sexualitat, que no sigui a través del mòbil, que no sigui a través de la xarxa social. N'hem de parlar més, l'hem de normalitzar més. Normalitzar-ho no vol dir incentivar-ho, no vol dir animar-les a que ho facin, però sí que ja que el màrqueting de la por només està funcionant, anem a fer servir un altre tipus d'estratègia, no? És a dir, al final la sexualitat és un espai segur, és un espai de plaer, de goig, no? Però convertir en una cosa prohibida no mos està funcionant i no és una estratègia que mos estigui sent útil. Llavors, jo crec que les famílies han d'intentar adelantar-nos a les xarxes socials i a la informació que puguin rebre els joves, encara que costa. És a dir, jo ara m'ho imagino, els meus al·lots són molt petits, però n'hauré de parlar qualque dia, no? Però sé que hi ha contes, hi ha llibres, hi ha una sexòloga que, de fet, ara ve a fer una xerrada amb Marina Marroquí, que jo vol recomanar molt. Aquesta dona ve a donar xarxes per molts instituts i flipa en el que conta sobre aquests temes. Té un llibre que es diu Eso no es amor, que també està molt bé per explicar-hi als joves temes de violència i tot això. Eso no es sexo, també. I informar-nos molt nosaltres sobre el que hi ha i no quedar-nos com a no ser aliens a el que està passant, no? És a dir, hem de ser conscients de que la pornografia cada vegada és més violenta, de que la informació que rebem cada vegada és més extrema. Llavors, molta pedagogia primer per nosaltres, per poder ensenyar-los a ells.
I també que com a pares, quan passa un bullying, no ho fan els altres. És a dir, els agressors sempre són els altres. Els que practiquen sexe a una edat primerenca és una amiga, un amic de la meva nina. Però el meu nin, això no ho faria mai perquè és innocent i jo el veig a que nostre i el veig com un nin. No, és que, malauradament, l'adolescència de cada vegada el que és la infància i
s'escurça,
és que tot s'escurça molt perquè tot d'una volen ser adults i ens ho farem més que dur, ser adults, que no és tan guai com pot semblar quan en tens 12 o 13. Jo ara tornaria a tenir-ne 12.
Sí, jo també.
Encantat.
Jo com a mare de dos mascles me veig en la enorme responsabilitat.
Ara que sabia si parlàvem amb la nostra comare amb don Félix Rodríguez de la Fuente. M'ha encantat aquesta especificitat a l'hora de descriure mamífers mascles.
És que estic rodejada de testicles, a canvi, llavors. Me vaig ensenyar la responsabilitat d'educar-los per no ser els potencials agressors. Vull dir, és que me vaig amb aquesta pressió de dir, els hi he d'ensenyar a respectar, a comprendre i respectar límits.
Clar, és que no sempre hem d'ensenyar només a les nines a saber dir que no.
Exactament. És una tasca conjunta, en realitat, no? I sobretot, si hi ha algun problema, si hi ha algun dubte, que la gent sàpiga que hi ha professionals, des del metge de capçalera, des d'un sexòleg, des d'una comare, jo crec que això és important, sobretot per aclarir totes aquestes preguntes. Aquí ho fem sempre, amb Anna Isabel García. Moltíssimes gràcies per un dia més.
A vosaltres, com sempre, un plaer.
Uns consells i continuem tot d'una amb altres propostes.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio Es, informació. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Diego Larro! Diego Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Carrupiquín.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
I mig en punt. Vos en recordeu que en aquest programa hem parlat molt de la Costa de gener, de febrer, que sempre sorgeix algun imprevist i que aquests imprevistos a vegades tenen a veure en reparacions del cotxe. Però tot i així, hi ha massificació als tallers mecànics de Balears?
Sí, els tallers mecànics de les Balears es troben immersos en una situació bastant crítica, podríem dir. Amb un parc automobilístic cada vegada més nombrós i antic, la demanda de reparacions creix i creix i no atura de créixer, però els professionals qualificats escassegen, en fan falta, la qual cosa provoca que hi hagi molta temps d'espera perquè tinguin el teu cotxe arreglat, dificultats per cobrir cites i una pressió enorme sobre els negocis.
I per parlar-ne, quan a Tamara amb en Joan Sureda, ell és vicepresident d'Averan, l'associació balear d'especialistes reparadors d'automoció i nàutica, que representa més de 400 tallers arreu del nostre arxipèlag. Joan, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com va? Va bé tot.
Encantat de saludar-te. Quins són els factors principals que ens han duit en aquesta situació de col·lapse actual en els tallers mecànics de les Balears? Ho dic perquè jo vaig tenir un copet dia 30 de desembre, i som ben encetat el mes de febrer i encara no he aconseguit que me telefonin des taller per dur-lo a arreglar.
Sí, 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 sí. Hi ha un grau de saturació bastant important. Bueno, la primera causa que tenim per aquesta saturació és que manquen treballadors. Vull dir, no hi ha mà d'obra suficient, no hi ha mà d'obra qualificada, els mecànics bons estan tots col·locats, no se mouen, i no hi ha gent jove que vulgui entrar en el sector de l'automoció. Vull dir, lots que surten d'FP, per exemple, surten molt pocs, han de dir que surten molt pocs el lot de l'FP, i els que surten estan tot col·locats, sobretot a concessionaris o tallers grossos que poden fer mecànica, xapa, pintura, o sigui, m'ho exigeixen que facin un pot de tot. Què passa? Que els tallers petits, com en el meu cas, que tenim electromecànica, mecànica, o que fan només xapa i pintura, doncs no tenim accés a aquests lots. Vull dir, no hi ha manera de que mos duguin el lot. I després, gent que vulgui venir a fer feina, doncs pràcticament n'hi ha molt poca.
Joan, s'ha xifrat aquesta manca de professionals en prop de 1.000 persones, que se diu ràpid, però 1.000 professionals d'aquest sector són els que fan falta ara mateix per cobrir les necessitats, no? Què creus que fa falta perquè els joves s'engresquin en voler convertir-se en mecànics? Abans hi havia molt de joves, molt de nins, sobretot, que volien ser mecànics. Ara per què no?
Bueno, la societat ha canviat moltíssim. Vull dir, la gent avui en dia, els joves, pues, volen ser influencer i volen fer feines més suaus. No hi ha... Jo sé que en els FPs, per exemple, n'hi ha molts que surten d'FP, però han fet un FP per després presentar-te les places de bombers o de policies. Però han estudiat l'FP d'electromecànica, per exemple, i després no hi venen a fer feina d'electromecànica, se'n van a un altre sector. És un sector, és un ofici que és molt difícil d'aprendre, o sigui, no acabem mai d'aprendre en aquest ofici. Així com hi ha oficis que amb un parell d'anyets un empleat pot ser oficial de segona, oficial de primera, en el tema de la mecànica, l'electromecànica, és molt complicat. Vull dir, són molt d'any d'aprenentatge. Una persona pot estar 5 anys dins d'un taller i serà un oficial de segona. Encara no arribarà un oficial.
És que tu pensa, Joan, tot el que canvien els cotxes, perquè és que ara ja parlant d'elèctrics, d'híbrids, és vera que és una tecnologia que se va actualitzant dia rere dia. Que entenc que és per això, no?, que és tan difícil trobar professionals que estiguin al dia, no?, que sepin com manejar bé un taller.
Sí, perquè espera que per aquest motiu, jo crec que és un dels motius de que si gent, clar, tens un treballador que està 2 o 3 anys fent feina en el taller, per exemple, no és que tingui un mal sol, perquè un empleat, quan ve, per exemple, que m'entra com a oficial de segona, o perdona, com a peón, ja tenen un sol d'entre 1.500 euros. Vull dir que el sol mínim el cobren sí o sí. Però són molts d'anys que estan com a fent feina de peón. Després, per pujar oficial de tercera, oficial de segona, oficial de tercera, pues costen uns anys. Què passa? Que hi ha molts d'oficis, o moltes feines, que se'n van, i el segon mes o el tercer mes, tu ho guanyen més. I en poc temps guanyen més dobles. I jo crec que és una de les causes que d'aquest sector costa molt tenir treballadors, perquè una costa molt fer-lo i després n'hi ha pocs que vulguin.
Però amb tanta llista d'espera, fa feredat el que explicava el Xisco com a cas personal. O sigui, des de desembre a febrer, no? És així, Xisco?
Sí,
dos mesos, és que parlem
no,
de...
No, dos mesos no, parlant d'un mes sense, perquè va ser dia 30 de desembre, però al Manco han estat més de 30 dies. Entre que vaig anar en el taller, m'han de com anar les peces, que això és un altre, que a vegades les peces tarden un munt a arribar i això també endarrereix la feina. I que els tallers van col·lapsats, jo no m'acabava de creure. A mi m'han hagut de deixar un cotxe de substitució, perquè, clar, jo no podia estar un mes i mig, que és allò que estaré, sense cotxe, jo que tot el dia hi per munt i per avall, per diversos motius.
No tingueu avaries perquè manquen mecànics. Ara bé, com solucionar aquest tema? No sé com se podria dissenyar una bona solució per tothom, usuaris i mecànics.
Hi ha molts factors que influeixen en la col·lapse que tenim en els tallers. Val? No només és la falta de personal. La falta de personal és una, però després hi ha moltes més causes. Una d'elles, per exemple, és el recanvi. El recanvi, hi ha moltíssimes de marques de cotxes avui en dia. Claro, els recanvistes no poden tenir un estocatge de tot, perquè sí, és impossible. Vull dir, què hi ha amb estocatge? El més normal, el que se pot emplear més sovint, amb coses de manteniment, hi haurà filtres, hi haurà olis, coses d'aquestes. Però no hi ha segons quines peces. Què passa? Que hem de tirar de com anar. Sí. Com anar a la peça, què vol dir? Que hi ha marques que potser estàs 15 o 20 dies perquè t'arribi aquesta peça. Per tant, ja tenim aquí un altre factor que mos atrasa la feina. Un altre factor és que el parc automobilístic de cada vegada és més vell. Tenim cotxes molt vells que necessiten fer reparacions.
Exacte.
I els cotxes nous, me refereixo a moderns, tenen moltes més reparacions que els cotxes antics. Per què? Perquè tenen moltíssim més components que no tenien els cotxes de fa 25 anys, per exemple.
Exacte.
Que tenien sistema de retenció, de seguretat, d'anticontaminacions, etc. Tot això provoca que aquests vehicles tinguin més pas per taller, vull dir, venen més vegades en el taller, que els cotxes antics. I són una sèrie de coses que s'acumulen, val? Aquests cotxes moderns també, les reparacions són més lentes, perquè no és el mateix reparar un cotxe fa 20 o 25 anys, que no necessitàvem ni màquina de diagnòstics, no tenien ni llumet d'avaria de motor, per dir-ho de qualque manera, i avui en dia aquests cotxes tot d'una te venen perquè tenen el testigo d'avaria de motor. Però aquesta reparació tampoc du moltes hores de feina reparar-la. Cosa que cotxes més antics, en un dia pràcticament exacte, llevaves un motor i el tornaves a posar.
Conjunt de factors. I ara... és vera que a vegades no és un problema en concret, ho has explicat molt bé. En realitat és un conjunt de factors el que fa que tinguem aquesta realitat. Joan Sureda, moltíssimes gràcies per explicar-ho. Jo crec que això també és important de cara als usuaris, que tinguin paciència, però sí, que entenguin també aquesta realitat. Fins a la propera. Molt agraïda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
11:38, tot d'una fem el repàs a les revistes del CO. Si podeu quedar en nosaltres, perdoneu, després dels anuncis, el Manco, un titular. Com venen?
Parlarem de tot el trull que ara mateix a Noruega entre Mette Marit i en Christian Boch, el seu fill, que ja ha començat, no és poc, ja ha començat el judici de el fill de la princesa de Noruega. Oslo, només diré que estan sols pels drets.
Tot d'una vos ho contam.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos más de 2.000 productos siempre a buen precio, como la pechuga fileteada de pollo por solo 6,20 euros el kilo, la bandeja entre 400 y 650 gramos. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Al dia, IB3 Ràdio.
El millor dels dimecres d'aquest dia que se troba enmig de la setmana és que podem repassar les portades de les revistes del CO que ja han arribat als quioscos. Love is all that I can give to you. Love is more than
just a game for two. Nat King Cole sempre és un must quan parlant d'amor, aquest Love, una cançó meravellosa, tot i que ara no parlarem de temes tan meravellosos. Avui començarem aquest repàs per la revista Lectures, que dedica la portada a la princesa Mette Marit de Noruega i tots els truis que té pendents i que tenen els noruets, ja ho he dit abans, en sos pel drets. Per molt que ho cantàs, una Conxita Bautista, crec que Mette Marit potser no arribarà a ser reina ni per un dia. Com aquest
tan
trull,
greu, tan greu.
Com aquest trull avanci, t'ho he de dir, tant per part d'ella com per part del seu fill. Segons la revista Lectures, que s'ha esplaiat en sus titulars, el major escàndalo de Mette Marit. Se descubre su íntima relación con el pederasta Epstein, la princesa noruega frente al abismo.
És que, clar, ara tu deus això de tant per part seva com per part del fill. Mm. Clar, nosaltres no podem respondre pels actes que fan els nostres fills. Si el seu fill ha fet una cosa mal feta, que crec que ara ho explicaràs...
Sí.
Bé, mem, podem respondre. Me refereix que tu no pots evitar si el teu fill fa una cosa, per molt bé que l'hagi volgut educar.
Totalment d'acord.
Però sí que és vera que ella està també enfonyada amb altres trulls que també...
D'aquí se demostra aquell refrany que diu que els tets semblen a ses olles.
Ai, això també és vera.
I aquí s'olla i poden sembrar faves. Anem per etapes. Parlaven de Jeffrey Epstein, sa darrera... clar, s'han desclassificat una sèrie de documents, entre els quals hi havia correus entre la princesa Mette Marit i aquest financer pederasta. Què passa? Que aquestes comunicacions no només eren de l'època en què ella no estava casada amb en Hakon de Noruega, perquè el va conèixer a la seva etapa en els Estats Units, sinó que després de continuar casada amb en Hakon, continuava enviant-se correus a Epstein. I no hi ha s'excusa que Mette Marit, una mica Conan Obregón, no sabessin com era Jeffrey Epstein, perquè hi ha correus, lo dolent o lo bo d'aquestes coses que tenen sa data posada, que indiquen que ja se sabia, ja hi havia indicis de que no era molt bona persona. Quin és el problema? Que Mette Marit flirteja directament amb aquest home, és a dir, tenen una mica d'aleta entre tots dos, tenen un jogo bonito, i ella fins i tot li arriba a dir que París és una ciutat ideal per l'adulteri. En clara al·lusió que, com diria Toni el, Toni el Cubano de Nesara Montiel, este huevito que era sal, que era allò que estava demanant na Mette Marit. Això ha deixat Noruega al·lucinant.
Estorats.
Noruega, un país que quan Hakon va dir home, casa na Mette Marit, et dicaré de les meves obligacions com a príncep, ja varen acceptar segons quines... quin passat, més o manco, de valilla balaga de sa princesa, una princesa que ja tenia un fill, que això no tenia per què passar res, perquè som una societat moderna i tots venim amb la nostra motxilla. Però que això ha estat una espècie com d'anar sumant elements que tenen a sa població noruega, a part de flipant, seguint aquesta espècie de serial, que jo que no som noruec, però un enamorat d'Oslo, ho he de dir, jo ho estic seguint des de casa meva, que és que això és talment una pel·lícula. No sé què en penseu, vosaltres.
Ostres, que és que... Un bon berenar.
Sí, però si tu penses una cosa, Joana, ja Mette Marit era notícia abans de que passés tot això. Recordem, s'ha parlat d'ella moltíssim, no és el primer escàndol al qual fèiem referència, però jo crec que aquest supera totes les expectatives.
I el desfí, que encara també ho explicaràs.
Molt bé, Joana.
I t'anava a dir que veiem amb imatges els nostres companys de realització, han anat portant imatges d'una celebració religiosa en què se veien el fill, i la veritat és que fa un pot de poreta, ja d'entrada, la cara.
Jo sé que no l'has vist fora camiseta.
Ai, bé, tampoc és necessari.
No, no és això, perquè circulen unes fotos que ell ja s'ha tatuat tot, se fa fotos amb pistoles, és a dir, que és una... És a dir, que quan va tapat ja es perdera una mica, i quan s'ha destapa...
Tapat i mudat.
Encara una mica més.
Màrius...
Què ha passat amb en Màrius Borg-Hoiby? Ja ha començat el judici, diumenge el varen tornar a detenir, està en prisió preventiva perquè se va votar les restriccions de no contactar amb gent directament relacionada amb el judici, i ell hi va anar amb un guinevet, perquè el varen... No me facis riure, Marta Grau, perquè estic intentant explicar
no,
tot això.
No, és un tema molt seriós.
No, però és cert que anant sumant... No, és seriós... però sembla una pel·lícula...
Sembla ficció.
Sembla una pel·lícula d'aquestes barates de cap de setmana. Va anar amb un guinevet, clar, i l'han tingut en presó preventiva. Sembla ser que ha vist una mica el perill, perquè diuen que les primeres jornades de judici ell anava com a tremolant, anava preocupat, i és que no n'hi ha per manco. Li demanen més de 12 anys de presó per delictes de tota casta, allò que és estafa, agressió i també per violació. De fet, l'han acusat de 4 violacions. Ell, durant tot allò que ha estat investigació, no ha reconegut mai aquest fets, però s'ha trobat una aplicació encriptada que ell tenia en el primer mòbil que va lliurar a la jutgessa, on se poden veure algunes de les performances que li agradava fer en aquest jove, perquè gravava a les seves companyes de llit sense permís.
A les seves víctimes.
Sí, bé, a les seves víctimes. Bé, d'entrada, companya de llit, un cas que veu llegir, aquesta lota va quedar amb ell, se van conèixer per Tinder, varen passar una nit tranquil·la. Quin va ser el problema? Que aquesta lota se va despertar a mitjanit amb aquest home damunt que l'estava forçant i l'estava gravant. Clar, segons els modus operandi, començava com una relació a través de qualque aplicació a xarxes socials, i després ell començava a tenir comportaments totalment indesitjables. Quin és el problema que tenen a Noruega? Que encara que ell no formi part de la família reial, sí que és el germà gran. gran dels futurs reis de Noruega. I aquest era el problema. I el segon problema, que a les illes Lofoten, de vora Oslo, és on se va cometre una d'aquestes agressions sexuals quan ell era de viatge a unes vacances privades amb en Hakon de Noruega. Clar, se'l pica directament en allò que serà el rei dels noruecs. Ja t'he dit, la premsa escandinava està flipant amb aquest tema, es portada dia sí, dia també, i aquesta desclassificació de correus que han permès veure segons quines intervencions d'en Metemàrit, sa mare d'en Màrius Borg, no han fet més que afegir en esbanyat d'un fet que diuen que segurament farà trontollar la perdurabilitat de la corona noruega. No n'hi ha per manco.
Molt forta, evidentment, molt greu, com tu bé has explicat, i estirem pendents de l'evolució, del futur judici, de tot el que s'ha de parlar. Però tenim més coses.
Així és, seguim en la portada de lectures. Ara demanem els companys de realització si ens la poden posar, perquè hi ha en Alejandro Sanz, que en dedica estrena documental.
Aunque a mí no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz.
Lectures aprofita una mica per robar feina aliena. Perquè, clar, tu veus aquesta finestra i te penses que ja ha concedit a ells una entrevista, i res més lluny. Alejandro Sanz ha fet un documental per Movistar Plus, que se diu Cuando nadie me ve, que explica una mica com ha estat la seva vida, el seu fill secret, la depressió que va patir quan va morir son pare, les seves ruptures, les seves infidelitats, entre d'altres coses. Et sorprèn, perquè Alejandro Sanz mai ha parlat tan obertament de la seva vida privada, però sembla que necessitava fer aquesta espècie com d'exorcisme a través d'aquest documental. Un dels fets des que parla és del seu fill secret, n'Alexander, que va néixer d'una aventura que ell va tenir amb una de les seves estilistes. Diu, me arrepentiré toda la vida del dolor que le provoqué a Heidi. Fue muy duro, diu que jo va passar fatal. Se me caía el pelo a trozos, me salían calvas de l'estrés. Tot això és quan ja no li va quedar més remei que confessar-li a saquera la seva dona que havia caído, segons reconoce Alejandro en aquest documental, segons la revista, havia caído en muchas tentaciones. Tantes que va acabar amb aquest matrimoni. Què va passar? Valeria, que era una estilista, se varen conèixer durant una gira, varen mantenir una relació, ella li va dir que estava embarassada, que no sabia si volia tenir nin. Alejandro Sal li diu que li donarà suport amb allò que ella decideixi, i com que va tenir nin, com que va tenir Alexander, ell se'n va fer càrrec des d'un punt de vista econòmic. Però què va passar? Que aquest nin va créixer. Aquest nin necessitava son pare, i era una bomba de rellotgeria el fet de que se sabés o no. Diu que un dia, per ell, importantíssim va ser quan Manuela, la filla que tenia en Heidi Mitchell, va conèixer en Alexander, diu, fue increíble, me llevé a Manuela en una lancha y le dije, tienes un hermanito que no es de tu mamá, y ahora los hermanos son inseparables.
Home, és una mica de pel·lícula, no? Me llevé a Manuela en una barca, en una lancha... I...
Home, i de sobte, no? Pel·lícula. Que te mollin això, no?
Maneres però... d'Alejandro Sanz, aquest poeta contemporani, que també demostra que una cosa són les cançons, i és Alejandro Sanz romàntic, que van comprar un moment determinat, i saltes Alejandro Sanz real. No, jo no ho jutj des d'un punt de vista moral, però sí que tot allò que ell havia construït a través de les seves cançons, en els seus fets, com que ho desmenteix una mica. Després del 2005 va morir son pare, ell va caure a una depressió profunda que li va servir per enfortir els vincles que tenia en Raquel Parera, que és la seva dona, i surt ella en el documental i li diu, jo li hice una promesa, no te voy a soltar, y ahí nos enamoramos de verdad. I fins ara.
Una pregunta, en aquest documental parla del darrer episodi o truet que ha tingut amb una lota que assegurava que tenia una relació amb ell i que ell... Tot això, aquest truí, supos que no en parla.
Crec que no.
Bé, res. Més portades, ara 10 minuts, amb Isabel Sartorius en portada.
Així és, Isabel Sartorius, que, pobra nina, ha tingut sa mala pata de ser sa primera lota coneguda del rei Felip. Recordem, va ser l'any 89, quan se li varen fer aquelles primeres fotos. Ella era filla d'aristòcrata, de Vicente Sartorius, i Cabeza de Vaca, el quart marquès de Marinho, va ser sa primera relació coneguda del rei Felip, i des d'aleshores han seguit sa vida i miracles d'aquesta lota, que hagués sortit del focus mediàtic si no hagués mantingut aquesta relació
amb el rei. Ella va voler sortir voluntàriament d'aquest focus mediàtic durant molt de temps, però després...
I va tornar.
I va tornar, va participar de programes... Bé.
De vegades passa que, escolta, quan has d'arribar a final de mes sí, o has d'omplir la gelera... No ho juig, però que és cert que aquesta Lota no estaríem tot el dia pendent de la seva vida si no fos perquè va ser la primera parella del rei d'Espanya. Viu ingressada a una residència clínica, diuen que té una síndrome de diagnòstic difícil i és com una espècie de clínica, com un sanatori, on ella viu ingressada però pot entrar i pot sortir. Per exemple, la setmana passada, aquesta setmana passat, va celebrar el seu aniversari, la seva filla Mencía, la filla que va tenir amb un nebot de la duquesa d'Alba, va venir de Londres, que és on ella fa feina, i va passar el cap de setmana amb sa mare. És a dir, està internada, però pot entrar i sortir perquè diuen que necessita companyia perquè de vegades s'oblida de ses coses.
Jo te volia demanar, jo entenc que siguin discrets, que vulguin respectar la privacitat d'aquesta Lota i sobretot allò que li passa, però no és un eufemisme dir que està dins una residència. Vull dir, és que pareix que...
No, parlen de que té una malaltia mental de diagnosi difícil que l'obliga a no poder viure tota sola i han trobat aquesta solució com a sa millor que
repeteix que tenen. Entenc que per ventura sa família, s'entorn, ella mateixa no vulgui donar posar explicacions nom. O donar nom perquè la seva privacitat, però m'apareix com un eufemisme, ja que sabem que és una residència clínica, per ventura sí que podria ajudar a altres persones el fet de que una persona famosa s'estigui tractant, però bé.
Per exemple, i si me podeu posar...
Sí, secretisme. En quin acabam?
I donem directament a la revista Hola, que veurem per sa darrera, que té en Eugenia Silva en portada, Nos abre su casa de Extremadura, aquí la veiem. La portada d'Hola aquesta setmana interessa 0.000, si m'apures, perquè que una model mormosa que seva està molt bé, però jo no sé com és que li han dedicat la portada. També tenim la princesa Meta Marit i també tenim a Melania Trump.
Per cert, caríssim, que el documental.
Que aquest cap de setmana ha estrenat un documental, 75 milions d'euros, s'ha gastat a Amazon i no ha anat molt bé en taquilla, hem de dir. Per ella és igual, perquè ella ja ha explicat la seva història i d'aquí no res arribarà en aquesta plataforma.
Home, serà interessant.
Sí. I com que veig que ha entrat que ha el rei dels preguntes... esports d'aquesta casa, jo me call perquè no vull furtar-li ni 30 segons.
Que no veurà el documental perquè ara està molt pendent de l'actualitat esportiva.
Ell sempre.
És.
Avui, a més, tenim roda de premsa de Pablo Ortiz i d'Alfonso Díaz, interessantíssima, a partir de les 12:30. A la 1:05 la podreu sentir íntegra aquí a Ivetra Ràdio, Esport perquè mos comentin i mos valorin aquest mercat de fitxatges. Bon dia.
Toni Fuster. És que en Toni Fuster, d'ençà que han repicat les campanes, va una mica desfet.
Anem un pot desbaratat, no?
Bé. I a banda de la roda de premsa, que com dius, de manera íntegra la podrem
avui serà
escoltar...
pràcticament, per Baran del Mallorca, pràcticament el programa sencer. Sí, hi haurà qualque pinzellada també, qualque cosa també, però el gruix serà al Mallorca perquè han d'escoltar, perquè hi haurà moltes coses, a més del mercat de fitxatges també, i haurem de demanar moltes qüestions, no? Perquè no és fàcil poder parlar en el director esportiu on s'ho sé el negoci durant tot l'any. Una entrevista més profunditat, m'ha referent, no? I, per tant, avui, és cert que hi haurà moltíssim de mitjans a la sala de premsa preparat per bombardejar, entre cometes, bombardejar, tant en el seu negoci d'Alfonso Díaz com també el director de futbol Pablo Ortiz de Mallorca, que tan sols, recordem, només ha fet dos reforços en aquest mercat d'hivern i un d'ells pràcticament ha estat tres partits convocat i ha jugat, ni tan sols ha jugat. És a dir, ha estat magret. Esperem i desitgem, però, que amb el que tenim, amb el que hem fitxat en la plantilla actual de Mallorca pugui conservar la categoria.
Tant de bo.
I puguem continuar.
L'escoltarem molt atentament, perquè com tu has dit, no? Probablement hi haurà moltíssimes preguntes. Toni Fuster, moltíssimes gràcies.
Vinga, mon ama som moix.
Exacte. Vos escoltam, com dèiem, a partir de la una amb més detalls. Ara, pendents de tot el que estan preparant els nostres companys del programa Al Dia, just també a punt de començar, a Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. El dia Menorca avui rebrem als estudis na Cristina Fernández. Ella és directora tècnica de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. A les 11 del matí s'ha presentat la 13a edició de les jornades de malalties minoritàries i vindrà a explicar-nos quin és el programa que han preparat per enguany. Després parlarem amb l'actor Gavino Diego, que divendres serà a Menorca per pujar a l'escenari del Teatre Eucalari de Ciutadella, on s'hi representarà la comèdia Pijama para seis, si tres són multitud i imagineu-vos, 6. És dimecres, per tant, avui tenim la nostra secció de comerç emblemàtic. Entrarem a conèixer el taller del temps amb el rellotger Tomeu Gomila.
I el dia pitiuses. Laura Tur, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'altres, aquí a Eivissa i Formentera, avui parlarem de les pensions. En parlarem amb una Graciela Maciano, que és membre de la plataforma pensionista de les pitiuses. I més tard també posarem damunt la taula una excel·lent notícia, que és l'augment de la plantilla d'oncòlegs a l'Hospital de Can Mises. En parlarem amb una Maribel Martínez, la presidenta de l'Associació de Persones Afectades pel Càncer aquí a les pitiuses. I més tard, com fem el primer dimecres de cada mes, posarem la ràdio en blanc i negre, parlarem d'història amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, amb Fanny Tour, i també sortirem al carrer avui per parlar d'urbanisme amb el periodista i autor Jorge Dioni López, que va ser aquí a Eivissa fa uns dies i vam tenir l'oportunitat de parlar amb ell. Això serà això, quan sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, com fem els dimecres, Marta.
Acabam amb l'actualitat del Dia Mallorca, Jaume Noguera.
Mira, i d'avui anem ben carregats. Per exemple, començarem parlant del projecte Charmed, que farà que d'aquí molt poc temps, mesos, 100 escoles i instituts de les Illes Balears, i concretament de Mallorca, l'immensa majoria, tinguin la seva pròpia estació meteorològica. Imagineu això, com servirà de base de dades per fer previsions en temps real sobre si plou, no plou, fa vent, gela o quin temps farà. També parlarem de la Fundació Miró, perquè està entre les 50 institucions culturals més ben valorades de tota Espanya, a l'alçada de Reina Sofia, del Prado o de Thyssen-Bornemisza. Parlarem amb la seva directora perquè estan ben orgullosos d'on d'haver vetjat de la nostra. En Joan Ferrés parlarà amb Marta Ferrer, perquè estrena nou programa a IB3 Televisió, obert per vacances. I per acabar, molt important, perquè demà visita a les Illes el comissari europeu de pesca. I per això parlarem amb el director general de pesca del govern, Pau Llaura, amb menys d'una vegada per totes, Europa veu que aquí no som iguals que a Noruega. Els nostres pescadors tenen una realitat molt diferent. Importantíssim la visita de demà del comissari europeu de pesca.
Us escoltem tot d'una, ara notícies, tornem demà a nosaltres a partir de les 9.